RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Durant els mesos d'abril, maig i juny, moltes persones es queixen perquè estan més cansades, baixes d'ànim o fins i tot tenen més mal de cap. Segons els especialistes en medicina, l'astènia ja és la responsable d'una de cada quatre consultes, especialment durant aquesta època. Per què ens sentim més esgotats durant la primavera? Quina és la causa d'aquesta fatiga? Com ho influeix allò que mengem en el nostre estat d'ànim? I, sobretot, hi ha aliments específics per combatre l'astènia primaveral? De tot plegat, en parlem en aquest sisè podcast. Magda Carles, què tal?
Molt bé.
Els metges ho confirmeu, eh? Les consultes per fatiga es multipliquen a la primavera.
Jo penso que a la primavera, i aquest és un any especial, i segurament aquest any tot l'any han augmentat, però la primavera és veritat que serà pel canvi d'horari, serà perquè hi ha més al·lèrgies, serà perquè estem cansats o perquè fa més calor, això augmenta moltíssim.
El canvi d'horari, el canvi de temps, no?
Aquesta barreja, no? Els canvis, no? Jo penso que ens afecta més del que ens imaginem, no?
Perquè què és ben bé, Magda, l'astènia primaveral, no? És una malaltia? És un trastorn?
No es considera una malaltia, eh? No es considera una malaltia. Es considera un conjunt d'alteracions que surten a aquesta època. Però no està considerada ben bé com a malaltia. De fet, no hi ha un consens científic amb això. Però sí que és veritat que hi ha un cansament, tant físic com psíquic, a vegades mal de cap, a vegades que estàs com sense ganes de fer res, desmotivat, com que et falten les piles, que passa més a la primavera. Això és veritat.
I com podem saber si aquest esgotament que sentim és normal o és més aviat preocupant, no? Quins serien els símptomes per identificar aquesta astènia que potser caldria analitzar o que fins i tot s'hauria de tractar, no?
Mira, si la clàssica i típica astènia primaveral, doncs tu això t'ha de passar en una setmana o dos, quan hi ha el canvi de temps, t'ha d'anar passant. I sobretot no t'ha d'invalidar per fer la teva feina quotidiana. És a dir, tu pots dir, em trobo més cansat, però tu fas. Tu vas fent la teva feina i fas i tal. A més, Esther, hi ha tants motius per estar cansats, saps? Ara bé, quan tu aquest cansament no és una setmana o dos o tres, sinó que et dura mesos...
Perllonga't en el temps.
Cuidado, eh? Cuidado. O bé, no dura molts mesos, però és un cansament tan intens que és que no pots anar a treballar, aquí t'ho has de mirar, eh?
La falta de gana podria ser un indicador?
Pot ser, tot i que a vegades també ho transforma en un excés de gana, en una alteració de comportament alimentari, saps? És com una espècie de decaïment general que tu quedes com alterat, no? Jo sempre dic que és com una falta de piles, com una falta d'energia. Clar, si un dels símptomes és la falta de gana, com menys mengis, també menys piles tindràs. Tot s'ha de dir, eh?
S'ha de vigilar, eh?
Sí, absolutament.
Perquè, clar, en l'origen d'aquesta astènia hi pot haver una alimentació desequilibrada, per exemple.
Sí, mira, en l'origen de l'astènia poden haver-hi moltes coses. Dèiem les ambientals, no? El canvi de temps, el canvi d'horari, el fet de que fa més calor. Però també pot haver-hi les psicològiques, saps? Que estàs cansat, que tens problemes, que estàs una mica saturat, que portes un estrès tot l'any, que en aquesta època de l'any doncs ja no pots més, o que els teus sistemes ja no es renoven, estàs com cansadíssim. I en el cas d'aquest any, doncs és obvi que tenim que estar tots molt més cansats del que seria normal. Vull dir que de causes n'hi ha moltes. L'alimentària també. A més, tampoc té per què ser una sola causa, es poden sumar totes. És a dir, un pot estar cansat perquè és primavera i fa més calor i és un canvi d'horari de temps, però també perquè no menges bé. I aquí ho estem accentuant més. Una dieta, per exemple, desequilibrada, un dels símptomes és el cansament.
Per exemple, haver començat un règim.
Mira, els règims són una de les causes més freqüents de cansament. Tu dius, ai, ara vindrà l'estiu. Doncs anem a treure'ns coses. I com que la gent fa règims pel seu compte, i com que la gent agafa internet i agafa el primer que ve, doncs un dels símptomes és cansament. Mira, ja d'entrada, Esther, una dieta que tingui menys de 1.200-1.300 calories, en general fa cansament. Per què? Perquè no tens prou energia. El teu cos no pot funcionar bé sense energia. Algo tan senzill com això.
Mira, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que les dades diuen, Magda, que l'astènia primaveral afecta a la població d'entre 20 i 50 anys i sobretot més a les dones que als homes,
sí,
no?
Sí.
Per alguna raó en concret?
De fet, no se sap, però es creu que hi ha motius hormonals. Però jo també crec que és cultural. És pel nostre sistema de vida. La dona, jo sempre dic que té unes ocupacions molt més transversals que l'home. I no vull que es malinterpreti, però és veritat. La dona sempre té un sistema d'alerta amb moltíssimes més coses que l'home, especialment si és una dona que treballa en família. I jo crec que això hi contribueix. La dona també té, culturalment, una sensació que ella ha de ser l'última de la llista de les coses a cuidar. també es paga un preu per això. Abans és la família, abans són els nens, abans és... I tu et quedes l'última de la llista. Per cultura, és cultural, jo diria, pràcticament. És cuidadora la dona, però cuidadora dels altres. I moltes vegades és poc cuidadora d'ella mateixa.
Sí, sí, tal qual, ho has descrit molt bé, no? Després, al passar de l'hivern a la primavera, tu creus que hauríem de canviar la nostra manera de menjar, d'adaptar-nos a aquest moment de l'any i potser d'aquesta manera també superaríem amb aquesta astènia?
Oh, podria ajudar. Mira, la primavera té diverses coses. Primera, pugen les temperatures, d'acord? Doncs això vol dir que, evidentment, necessitem menys energia, però que necessitem més aigua. Necessitem més aigua, i això no sempre ho fem. També vol dir que hi haurà més hores de llum diurna, és a dir, els dies, les hores de llum, també són més llargues. Això també altera el nostre ritme circadià. Hi ha diverses cosetes, també hi ha més al·lèrgies, conegudes o no conegudes. El món de l'al·lèrgia és molt temporal, és molt de tardor-primavera. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que poden realment recaure amb aquest cansament. Però també jo repeteixo que com que anem per cursos laboralment, si ens hi fixem, és a dir, després de l'estiu comença un altre curs, tant si és laboral com si és escolar, jo crec que la primavera també és el moment que comencem a fer fallida. És a dir, que comencem a estar molt cansats.
Seria normal.
Exacte.
Anem amb els nutrients, no? Hi ha nutrients directament relacionats amb l'estat d'ànim? Com influeixen els aliments en com ens sentim les persones? És a dir, es pot estar més animat incorporant determinats nutrients a la nostra dieta?
I es pot estar més energètic, i tant que sí. Mira, posem-hi. Abans hem dit que fer una dieta perquè s'acosta a l'estiu seria una de les causes per estar cansats, evidentment. Però imagina't també, Esther, aquestes dietes que treuen tots els carbohidrats. Recordem que el carbohidrat és aquell tipus d'aliment que com són els farinacis, que són molt abundants en els farinacis, que al final, quan tu degrades el carbohidrat, queda la glucosa, que és l'unitat petita del carbohidrat. Bé, la glucosa és l'aliment bàsic de les cèl·lules i de les neurones. Si jo faig una dieta que hi ha proteïnes, hi ha vegetals, però no hi ha carbohidrats, és a dir, no hi ha ni pa, ni pasta, ni arròs, ni fruita tan sols. Només hi ha aliments proteics i hi ha vegetals, a mi em faltaran aquests carbohidrats. El cos, evidentment, aquesta glucosa és essencial per la vida. La traurà de les nostres reservoris greixosos. Per això molts règims el que fan és fer règims més de proteïnes, d'aliments proteics. Però, clar, el cos pagarà un preu per això. Perquè la reacció, diguéssim, bioquímica de treure del greix, convertir-lo en glucosa, això ens costa una energia. I el teu rendiment no és el mateix. És com anar amb una gasolina de pocs octanos, saps què vull dir? Uh-huh. Això, per exemple, seria una altra causa de cansament. Una dieta que hi hagi pocs carbohidrats. Una altra causa, Esther, una dieta que sigui baixa en ferro. Tu sabies, Esther, que el ferro és la mancança de ferro és la carència més freqüent al món occidental, especialment amb les dones?
No sabia, no? Quin paper juga el ferro, exactament?
Molt important, molt important. Tu pensa que el ferro és el que en l'hemoglobina, forma l'hemoglobina, que és aquell pigment que capta l'oxigen. Què vol dir això? Que quan jo respiro, doncs l'oxigen entra als pulmons i aquest oxigen s'afegeix, s'enganxa a aquest ferro i aquest oxigen va al redor de tot el nostre organisme, pel torrent circulatori, d'acord?
Amb aquests transmissors, no?
Exacte, mitjançant el glòbul vermell, que és el transportador. Clar, si jo no tinc prou ferro, aquesta funció queda una mica alterada i el meu cos queda poc oxigenat, per dir-ho d'una forma, diguéssim, que s'entengui. El meu rendiment ràpidament baixa, també el meu rendiment cerebral, que no oblidem, és l'òrgan del cos que més oxigen gasta.
Per tant, si no tenim ferro, podem perdre memòria, atenció, concentració...
Evidentment, mira, hi ha moltes dones que no ho saben i que diuen, ai, se'm cau el cabell, ai, estic pàl·lida, ai, les ungles, no sé què. Es fixen en això, però no es fixen que estan sempre cansades. Doncs aquest cansament, aquesta astènia que dèiem al principi, moltes vegades ve per un nivell baix de ferro. I no cal que sigui un nivell molt baix de ferro.
I en quins aliments trobem el ferro tan necessari?
Mira, trobem el ferro amb la carn, per exemple. Amb la carn és evidentíssim. Trobem el ferro amb els ous, trobem el ferro amb el marisc, trobem el ferro també amb alguns vegetals, com són els espinacs, com són els llegums. Però s'ha de dir que el ferro que hi ha en els vegetals és molt menys biodisponible que el ferro que hi ha en els productes animals. Per tant, cuidado quan diem tot vegetal, perquè si estàs anèmica no estàs fent la millor operació. D'acord?
Perfecte. El tema de les vitamines, que també és importantíssim. Sí. Per exemple, les vitamines de les fruites, en concret la vitamina C, els antioxidants, que tenen un efecte important. Important, no?, per pujar-nos l'ànim, no?
Els antioxidants el que fan és que totes aquelles funcions de l'organisme que creen unes substàncies d'oxidació, perquè la mateixa respiració que dèiem abans crea substàncies d'oxidació, són radicals lliures, són substàncies que tenim que expulsar, no? Doncs aquests antioxidants el que fan és neutralitzar aquestes substàncies i, per tant, ajuda que el nostre organisme estigui molt millor en tots els aspectes. Per tant, pugen al nostre to vital. I és important que sigui, sense oblidar que la vitamina C té un paper molt important en el món immunitari, en l'univers divers i immunitari. Vull dir que cada vitamina té multiplicitat de funcions i és important que no faltin. Per això la fruita és tan important. La fruita i els vegetals, entre moltes altres coses.
Aquestes 5 racions de fruites i de verdures
que no ens cansarem diàries. De dir, Esther, que és com plastes aquí amb la fruita i la verdura.
I però... que són millor amb cru, sempre ho has dit,
sempre,
tu, això.
Clar, perquè escolta'm, Esther, si jo faig un suc d'aquells que em poso al tàper i que el tinc allà tot el dia, quan jo em prenc aquell suc, per més natural que sigui, pobret el suc.
Ja perdó moltíssim,
està molt alterat,
no?
Ja. Sí.
Parlàvem de la vitamina B, de la vitamina C, després tenim les vitamines del grup B, no?
Sí, i tant.
Que també influeixen en la funció del cervell, no?
Sí. Mira, per exemple, la vitamina B6, ja es diu complexa B perquè hi ha moltes vitamines del tipus B, però totes tenen algun comú i és que intervenen en moltes funcions. Per exemple, la B6 està directament relacionada amb la síntesi de serotonina, que aquest famós neurotransmissor que és tan important per tantes funcions, com per exemple l'estat d'ànim, no? Clar, hi ha moltes persones que sintetitzen poca serotonina. Val? I això se sintetitza a partir del triptòfan, que és un aminoàcid. No?
Uh-huh.
Què passa? Que si no hi ha el magnesi, que també és un altre element molt important per donar-nos a marxa, diguéssim, i la B6, doncs sintetitzem poca serotonina, i això també ho notem. Per tant, quan estem una mica xof, doncs està bé que hi hagi magnesi, que hi hagi vitamina B6, que està en els llegums, en els cereals integrals, en les llevadures, en els fruits secs, les fruites seques, etcètera, etcètera. De fet, et diré una cosa, Esther.
Quina?
Si un menja una dieta variada i equilibrada, tot funciona, eh? El problema és que no la fem equilibrada. Ens pensem que sí, però ens deixem moltes coses al calaix.
No hem de fer-ho tot tan matemàtic, no? Sinó simplement...
Variat. La variació és una de les grans assignatures pendents. Si ens hi fixem, mengem sempre molt el mateix. I això és un gran hàndicap.
Repetim molt. L'àcid fòlic que se'ns recomana també quan les dones estem embarassades, no? Mm. Com ens influeix en aquest sentit?
Home, és importantíssim per la síntesi també de glòbuls rojos i per la respiració, però a part també l'àcid fòlic es dona moltíssim a les dones embarassades perquè s'ha vist que sense àcid fòlic hi ha més problemes del tub neural amb els nadons. Vull dir que l'àcid fòlic el trobem sobretot a les fulles verdes, que les fulles verdes van bé per tot. És que veus, sempre tornem al món.
Als vegetals.
Als vegetals, eh? És veritat, eh? És importantíssim.
Algun en concret que tu destaquis per la seva força, per
mira,
les seves propietats?
Mira, una cosa, un vegetal que a mi m'agrada especialment, que ja ara me l'estic imaginant, fins i tot, és l'espinac. Espinac per què? Perquè té ferro, que és aquell ferro. D'acord, no és tan biodisponible com el del filet, estem d'acord, però té ferro. I perquè té àcid fòlic. I què passa? Doncs que si jo faig uns espinacs i li poso una mica de suc de llimona a sobre, aquesta vitamina C m'ajudarà a absorbir aquest ferro. A part que queda boníssim, Esther, t'ho recomano. Espinacs bullits en suc de llimona.
Prenc nota,
boníssim.
Faré com el Popeye, igual.
Igual, escolta'm, ja ens explicaven això del Popeye. No,
sí,
doncs ja està.
El tema de la hidratació. A la primavera ja notem que el cos ens demana que ens hidratem més, no? Com hauria de ser aquesta ingesta de líquids? Amb aigua, amb d'altres? Com ho
Mira,
faries tu?
Mira, la set està pensada, el nostre organisme, si estem sans i no som molt grans, si no tenim més de 60 anys, doncs el nostre organisme ja té els seus sistemes d'alarma amb l'estímul de la set quan el nostre cos, els nostres índexs d'aigua baixen massa, o quan ens fa falta aigua, per dir d'una altra manera. Per tant, la set és l'estímul que tenim que fer cas. Però és veritat que quan l'estímul de la set ve, ja estem una mica deshidratats. Per tant, no està de més anar bevent aigua durant tot el dia. Ja sabem que en les quantitats orientatives, que són 2 litres per elles, 2,5 litres per ells, però dels quals el 20% ja pot vindre dels aliments. Per tant, si una persona fa aquelles 5 famoses racions de fruites i verdures, com que en gran part són aigua, doncs també s'hidrata. Però tenim que fer molt cas de la set.
Si algú vol aprofundir en el tema de l'aigua, que recuperi el podcast número 4, que allà en vam parlar.
Allà en parlem molt, allà en parlem molt. I recordar també que si estem molt estressats, o estem molt agobiats, o estem molt tristos, encara més aigua. Mm-hmm. Recordem, allà, en aquell podcast també ho parlem, que l'estrès augmenta els requeriments d'aigua.
I tant, i tal. I després està l'altra cara de la moneda, no? Que serien, doncs... aquells aliments que hauríem de descartar, no? Per evitar estar més cansats, més desanimats, el cafè, l'alcohol, els excitants, no?
Mira,
aquests no ens convenen.
Mira, jo et diré una cosa. El cafè depèn de la dosi, Esther, perquè el cafè també té coses molt bones. Per exemple, fixa't, hi ha estudis que diuen que amb 2 racions de cafè, màxim 3, la gent té menys sensació de fatiga, però a la que tu augmentes aquesta dosi massa, la sensació és el contrari. Per tant, un parell de tasses de cafè, si tu no tens cap problema i et senta bé, jo crec que va bé perquè et dona una mica de marxa, el cafè o té. Però, en canvi, amb l'alcohol, l'alcohol és punyetero. És a dir, l'alcohol, una miqueta d'alcohol et relaxa i si estàs tens i nerviós i estàs de mal rotllo, tira bé. Però ai si et passes amb la dosi d'alcohol, pobre de tu, perquè més alta serà la caiguda, eh? Després, o sigui, vas al fons de tot després.
Sí, sí, sí.
Igual passa amb els dolços, Esther. Quan, per exemple, dius, ara em menjaré aquests xutxes, ara em prendré aquesta pasta de nata, tal. Al principi dona un plaer innegable. I els plaers van bé també per augmentar l'estat d'ànim. Però cuidado amb els sucres, aquests sucres immediats, no? Perquè primer fas un subidón i després fas la baixada, d'acord? Per tant, cuidado amb l'alcohol i cuidado amb el sucre perquè aparentment va molt bé, però després baixes a baix de tot.
Per tant, no cal eliminar-los totalment de la dieta,
dosificar,
però controlar-los.
Dosificar.
Més coses interessants sobre el tema de l'astènia primaveral i també sobre la situació que s'està vivint, no?, amb el tema de la Covid, no?, perquè hi ha moltíssimes persones a les quals els queda un cansament crònic, no? Quines recomanacions dietètiques els donaries, no? Com hauria de ser la seva dieta per trobar-se millor?
Sí, aquest terrible síndrome de Covid persistent, d'aquestes persones que passen aquesta malaltia però que després no es acaben de trobar mai bé, que això jo penso que se'n parla poc perquè potser hi ha problemes encara més acuciants en aquest moment, però és terrible passar la infecció i que no acabis de trobar bé. Jo ho trobo angoixant, fins i tot. Jo els diria primer que intentin relaxar-se en el sentit de que s'ha de pensar que això un dia passarà, però també que cuidin moltíssim l'alimentació, si us plau, que mengin de lo més equilibrat possible amb l'hidratació justa. Jo crec que tindrien que portar una alimentació quasi d'esportistes d'èlit, és a dir, controladíssima, perquè per ells, per aquestes persones tan cansades, a part de mirar tots els paràmetres que hi ha i deuen mirar, han de menjar exquisidament bé. Jo d'ells faria aliments ecològics, menjar cada 4 hores, fruites i verdures, peix, o sigui, és allò, tot portat al mil·límetre, que no hi hagi carència de ferro, que no hi hagi carència de glucosa, que no hi hagi massa alcohol, que no hi hagi... En fi, jo ho faria de veritat. Penso que potser són de les persones que més bé tindrien que menjar en aquests moments. Mm-hmm.
I per la resta de la població que a causa d'aquesta Covid-19 doncs estan vivint una situació d'esgotament general, de fet, tinc dades, Magda, com per exemple les que ha publicat l'OMS, que diu que el 60% de la població pateix fatiga crònica en aquests moments. També estudis, com per exemple aquest del Centre d'Investigacions Socials sociològiques, no?, que revela que l'estrès, la por, la incertesa i les pèrdues han provocat, doncs, que, per exemple, en aquests moments hi hagi una crisi de salut mental i que 6 de cada 10 persones hagin tingut símptomes de depressió i d'ansietat,
sí.
No? Quins hàbits alimentaris els poden anar bé per sentir-se una mica més alleugerits d'aquest cansament permanent doncs provocada per aquesta Covid-19?
Clar, és que una de les causes de cansament, de sensació de cansament, és el cap. O sigui, si tu estàs preocupat, si tu estàs trist, si tu estàs depressiu, estàs cansat, i això és difícil de canviar. Ara bé, la situació no la podem canviar, però sí que podem fer, per exemple, tenir bons hàbits dietètics. Quins bons hàbits serien? Doncs mira, uns horaris regulars de menjar. No estar molta estona sense menjar, és a dir, no estar hores i hores sense menjar perquè això et decau molt més. Aliments de qualitat, si són ecològics, encara millor. Diguéssim, en cada menjada tindrien que haver-hi aliments rics en carbohidrats. Per què? Per mantenir els nivells de glucosa. És a dir, no es tracta de menjar un plat de pasta de 3 pisos, però no anem al pollastre a la planxa d'enciam, perquè llavors ens baixarem encara una miqueta més, d'acord? I sobretot també tenir en compte que hi ha una sèrie d'aliments que es poden ajudar moltíssim. És a dir, com és els cereals integrals, com és, no oblidem, l'omega 3. L'omega 3 té un efecte directe sobre els temes depressius. Amb això hi ha estudis, I l'omega 3 està en el peix blau. Per tant, són persones que cereals integrals, peix blau, fruit i verdura, oli d'oliva... Però sobretot, molt ordre amb les menjades i dormir. I menjar d'una manera que et provoqui també son, és a dir, que promogui la son, que tu tinguis un descans que estigui bé. Això vol dir que per l'hora de sopar, ni sopar molt tard, ni sopar coses molt consistents, ni que siguin molt guisades, ni molt diguéssim, difícils de pair, no? Això és molt, 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 molt important. Ja et dic, quan hi ha cansament, la teva dieta ha de ser mil·limètrica. Això junt amb dormir bé, junt amb un esport i junt amb, inclús amb fent teràpies de relaxació.
Recomanaries, per exemple, els suplements vitamínics?
Depèn del cas. En general, no. Però si jo sóc conscient de que estic menjant malament, de que pel que sigui per les circumstàncies no tinc aliments al meu abast o no menjo mai una fruita i una verdura, llavors es pot parlar. Però sempre assessorant-se. El que jo no faria mai és dir, vaig al supermercat i vinga, agafo el primer que trobo.
Comprimit i vinga.
No, perquè pot ser contraproduent fins i tot, O sigui, primer tenim que veure com estem i que algú que sigui un professional et digui que pot anar bé.
I finalment, per acabar, quin creus que pot ser un bon model de menú per estar menys cansat? Una rutina alimentària diària que tu ens poguessis recomanar?
Mira, jo per una persona que estigui cansada, el que faria primer, la rutina. Una rutina bona és quan tu et lleves, doncs el primer és hidratar-se. Per què? Perquè hem estat molt de rato dormint, hem estat com a mínim 8 hores i segur que necessitem aigua. Si hi ha més hi ha calefacció a la casa, si a més estem molt abrigats, que a vegades passa, doncs encara, primer hidratant-se. El segon, fer un esmorzar que sigui potent. Potent no vol dir que tinguem que menjar 3 tasses de xocolata desfeta, no? Però realment un esmorzar que tingui cereals de qualitat, no molt ensucrats, que faran aquella baixada que jo després he dit, o faria un pa de qualitat d'aquests integrals, posaria un aliment proteic a dintre, sigui una truita a la francesa, sigui pernil, sigui formatge, i evidentment fruita. Jo menjaria fruita, però fruita entera, no el suc, fruita. I evidentment un cafè, un estimulant, per què no? Perquè això ens dona vidilla. Però jo al cap de 3 hores, jo faria un mos, faria, perquè clar, 3-4 hores, si, imaginem, ens llevem a les 7:30, 8, posem-hi les 7. A les 8 esmorzem, d'acord? Uh-huh. Imaginem que dinem a les 2:30, estic sent molt positiva. Doncs és obvi que a les 12 algú tenim que menjar.
Han passat moltes hores.
Què puc fer mig matí? Una cosa que em doni bon rotllo. Com pot ser un petit entrepanet una altra vegada amb el que sigui a dintre, o uns fruits secs, o una fruita amb un lacte desnatat. Per què no? Perquè no, una cosa que em doni energia i que m'agradi. És important que m'agradi, Esther. No es tenim que sacrificar, tampoc.
Mm-hmm. Ens has donat moltes pautes. Jo crec que arriba el moment de fer un petit resum.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Si a partir d'avui volem combatre aquesta astènia i tenir un millor estat d'ànim, Magda, resumint, com podem fer-ho a través de la nutrició?
Mira, el primer, a partir d'ara, si estem molt cansats, comprar aliments de qualitat, sisplau, molt important. Si poden ser ecològics o vegetals, millor que millor. El segon, regularitzant els nostres horaris de menjar. Sisplau, que no passin més de 4 hores d'una menjada a l'altra. Ideal, esmorzar, mig matí, dinar, berenar, sopar. Aquest sopar que no sigui més enllà de les 9 de la nit a poder ser. Això és molt, 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 molt important. El tercer, hidratar-nos correctament. L'aigua té un paper essencialíssim. El quart, no fer dietes massa baixes en calories. Fem una energia que ens vagi bé. I si ens sobrepès, per favor, fem-ho suaument i amb un assessorament professional adient. D'acord? El cinquè, que en cada menjada hi hagi nutrients de tots tipus. És a dir, que a l'hora d'esmorzar, jo penso que ho hem parlat abans, l'esmorzar que té que ser amb cereals o pa, fruita i un cafè, no? I un aliment proteic, però a l'hora de dinar va bé que hi hagi uns llegums o uns cereals integrals, més un aliment proteic que pot ser un peix, més fruita una altra vegada. I jo et diré una cosa, aquests aliments que són carbohidrats els posaria quan hi ha cansament, a l'hora de dinar i a l'hora de sopar. L'únic, l'hora de sopar amb molta menys quantitat.
Per doble partida, eh?
Per doble partida. Suaus, bullits, un arròs bullit, integral, una quinoa, una pasta, poqueta quantitat, portant a l'hora de dinar com a l'hora de sopar. Peix i una carn blanca. I, evidentment, un berenar, que pot ser un fruit sec, pot ser un petit entrepanet. Però jo seria molt, molt, molt metòdica. Una altra cosa, cuidar el nostre nivell de ferro. Per tant en quant, sisplau, per més ecosostenibles que siguem, posem tant en quant una proteïna animal que porti ferro, si és que aquest és el nostre problema. Això és un espai dedicat especialment a les dones que tenen molta regla amb edat reproductora, que molt sovint els hi falta el ferro, d'acord? I després també intentar disfrutar i donar-se tant en quant un gust. És a dir, a sobre que estem en pandèmia, que estem cansats, que estem fent pols, sisplau, no ens suprimim tot el que ens agrada.
Una alegria.
Una altra cosa, l'alcohol en petitíssimes dosis. La sal en petites dosis, però cuidado, no la traiem del tot perquè podem estar més cansats. Perquè, clar, fa més calor i, per tant, doncs, la sal la necessitem, suem més, la necessitem més. M'explico, no? Uh-huh. Evitar dosis de greixos saturats, greixos trans i menjars molt complicats. I, sobretot, i una última cosa, planificar la dieta. Perquè tot l'anterior no ho podrem fer si no hem planificat.
Ja teniu el secret de l'èxit, eh? Contra l'astènia primaveral.
Ens ajudarà. De veritat que sí.
Els consells de la metgessa nutricionista en aquest podcast, Respostes que alimenten. Ens retrobem en 15 dies, Magda?
Un gust.
Doncs vinga, ens veiem. Cuida't.
RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.